Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El director de l'Agència Catalana de l'Aigua veu legítim que els pobles del Baix Camp reclamen el mini trasbassament d'aigua del riu Ebre. D'aquesta manera, l'Agència Catalana de l'Aigua ha respost al possible mini trasbassament de l'Ebre que demanen 6 petits pobles de la comarca del Baix Camp. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Lluís Ridau, ha remarcat que es tracta d'una decisió pròpia dels municipis afectats i considera legítim que busquen alternatives si tenen problemes d'abastament d'aigua.
De la mateixa manera, si hi ha pobles al Baix Camp que tenen problemes d'abastament, doncs és una decisió pròpia de cada municipi de trobar alternatives. Si no tenen, si els seus pous no donen, no són suficients, evidentment, doncs existeix un proveïdor en alta en el CAP de Tarragona, en l'àmbit Tarragona, que és el CAT, i aleshores, doncs, legítimament, com a pobles, busquen alternatives. No pots deixar els teus ciutadans sense aigua, és evident, no? Doncs res més que això. En tot cas, aquests pobles entenc que estan buscant alternatives a les fonts pròpies. Evidentment, si la font pròpia dona suficient, si la font pròpia doncs és de prou de qualitat per poder servir, efectivament, doncs, es recolzarien sobre aquesta font pròpia. Si això no és possible, cal buscar fonts alternatives, lògic.
D'altra banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, s'ha referit als moviments de protesta que hi ha contra la concentració d'energies renovables al país. Coincidint amb la convocatòria aquest passat diumenge de l'Associació de Micropobles de Catalunya, el conseller ha fet un toc d'atenció recordant que s'està en una situació d'emergència climàtica i a la vegada també ha volgut recordar que la ponència d'energies renovables ja s'encarrega de vetar aquells projectes que perjudiquen els territoris.
Hi ha una mobilització dels micropobles que fan una protesta o un toc d'atenció ben legítim i que nosaltres, sens dubte, escoltarem. La resposta comença amb una pregunta, que és si som conscients que estem en emergència climàtica. En som prou conscients que som en emergència climàtica i que convé que fem una acceleració ordenada cap a la producció d'energia elèctrica amb fonts renovables? Si en som conscients, si en som prou conscients entre tots, llavors podem parlar de la concreció de com s'instal·len aquests parcs fotovoltaics i eòlics en el territori, que s'instal·len bàsicament a través d'un decret que va ser aprovat per una amplíssima majoria al Parlament de Catalunya, per Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, el PSC, Comuns i Ciutadans, i que d'aquest decret se'n deriva la feina d'un instrument bàsic, imprescindible, que és la ponència d'energies renovables. La ponència té la participació de 4 departaments del Govern de la Generalitat que vetllen perquè les propostes no tinguin un impacte urbanístic, ambiental, paisatgístic o d'acumulació sobre el territori desmesurat. I, per tant, les propostes que van entrant, siguin eòliques o siguin fotovoltaiques, nosaltres les anem avaluant. Per tant, hi ha aquesta feina permanent de la ponència d'energies renovables entre 4 departaments de la Generalitat, que el que fa és vetllar precisament per aquesta inquietud, per aquest neguit legítim del territori. Necessitem fer la transició energètica i necessitem que aquesta transició energètica es faci de manera adequada, es faci de manera que es posi molt bé sobre el territori i que la puguem compartir tots.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La ponència d'energies renovables ha desestimat l'emplaçament del parc eòlic Vandellòs 2 de l'empresa Elawan Energy. La central projectava 8 aerogeneradors i afectava els termes municipals de Camarles, l'Ampolla, el Perelló, l'Ametlla de Mar, Tivissa i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. L'òrgan tècnic apunta que existeixen elements determinants de la biodiversitat insalvables per l'afectació a l'àguila cua barrada. D'altra banda, Naturgy ha entrat en tràmit el parc eòlic Xarcums, a la Fatarella, Ascó i Móra d'Ebre. Aquest parc té projectats 5 aerogeneradors de 33 megawatts amb una altura de 115 metres i un diàmetre de rotor de 170 metres. Però les entitats de memòria històrica ja han alertat que els 5 aerogeneradors de la central s'estenen sobre la principal línia defensiva de l'exèrcit republicà de l'Ebre, on es conserven moltes restes de trinxeres, búnquers, refugis, forats de tirador i cavalls de frisó que es van construir per bloquejar la carretera. Com ja han assenyalat des de l'associació Lo Riu de la Fatarella, els molins recauen sobre l'observatori i punt de comandament que va ocupar el General Rojo, camp dels exèrcits de la República Espanyola, indret que apareix en les memòries de guerra militar i en els llibres sobre la batalla de l'Ebre de Luis María Mezquida. Els aerogeneradors se situarien a tocar de l'encreuament de la Nacional 420 i la comarcal 12B a les Camposines, on està situat el memorial i l'Òsera. L'empresa arrossera No Man Foods inverteix a Deltebre 3 milions d'euros en la construcció d'una nova planta per a productes alimentaris de cinquena gamma i preparat per menjar, com vasets d'arròs d'alta qualitat totalment reciclables i plats preparats. Durant aquesta primavera s'ha completat la primera fase del projecte amb l'edificació d'una nau de 1.500 metres quadrats als mateixos terrenys de l'actual fàbrica a Deltebre, que permetrà ampliar el sostre de les instal·lacions dels 22.350 metres actuals als 24.050. La previsió és inaugurar-la a finals d'aquest any 2021. Amb una capacitat de producció inicial de 8 milions de vasets anuals, l'empresa subratlla que seran les instal·lacions sostenibles més grans d'Europa en aquest sector concret. I és que des del punt de vista tècnic, la nova planta es projecta com a 100% sostenible. D'una banda, està previst que cobreixi les seves necessitats elèctriques amb plaques fotovoltaiques d'última generació a la teulada, que aportaran un 40% de l'electricitat, aconseguint el 60% restant de la xarxa, amb el certificat Green Energy, i també amb la recirculació de vapor gràcies a una central tèrmica. L'endeutament de l'Hospital Comarcal d'Amposta s'ha situat al 29% al tancament dels comptes del passat any 2020. Aquesta xifra representa una reducció de 24 punts respecte al deute registrat l'any 2019, quan era del 53%. Segons el govern municipal, aquest nivell s'ha assolit malgrat la inversió d'un milió d'euros amb la instal·lació d'un nou aparell de ressonància o l'alliberament de l'aval de 6 milions d'euros de la residència de la gent gran. Després d'impostos i de pagament de 750.000 euros d'objectiu a la plantilla corresponents a l'any 2020, així com les del 2019 i el complement extraordinari de Covid, l'Hospital Comarcal d'Amposta ha tancat el 2020 amb un saldo positiu de 280.505 euros. L'alcalde d'Amposta i president del Consell d'Administració de l'Hospital, Adam Tomàs, ha destacat que es tracta d'un endeutament molt baix, per sota del 76% de l'any 2015, moment en què Esquerra va accedir al govern municipal. Adam Tomàs ha afirmat que aquest endeutament permetrà seguir amb les obres de la quarta planta que ja s'estan executant i en la projecció de l'ampliació de la cinquena planta, tot remarcant la voluntat de continuar la renovació tecnològica amb la substitució de la sala de rajos. Els quatre consells comarcals de les Terres de l'Ebre coordinen una proposta territorial conjunta per tal de captar fons europeus del programa Next Generation de la Unió Europea, basada en els eixos estratègics de la nova ruralitat, turisme sostenible i transició energètica. Els consells comarcals plantegen als municipis que durant els pròxims dies els comuniquen quins projectes tenen que encaixin amb els eixos estratègics per tal d'elaborar una proposta conjunta i concórrer a la convocatòria dels fons europeus. En l'àmbit de la nova ruralitat, l'objectiu és oferir coneixement als agents socioeconòmics en matèria de desenvolupament rural, la innovació i el repte demogràfic. En el cas del turisme sostenible, la proposta dels Consells Comarcals Ebrencs consisteix a dissenyar una estratègia i executar accions claus per desplegar l'Agenda 2030 a la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre, mitjançant l'impuls de l'economia circular, blava, l'ecoturisme o l'agricultura ecològica. Els fons Next Generation de la Unió Europea, segons els consells comarcals, representen una oportunitat per posar en marxa operacions per a la transició energètica i explorar models alternatius de generació elèctrica a través de la participació ciutadana mitjançant comunitats locals d'energia, així com també del foment de la demanda de la biomassa, que és especialment important per a la gestió de l'espai forestal. Col·lectius i entitats econòmiques i empresarials del Delta de l'Ebre han creat un clúster d'economia blava. Els objectius d'aquest clúster són defensar el Delta amb veu pròpia i reivindicar el paper de les empreses en el desenvolupament i manteniment de la riquesa mediambiental d'aquest espai. El passat divendres, la propietat de la illa de Buda, la Federació de Productors de Molusc, la Federació de Confraries de Pescadors de Tarragona, Infosa i el Port de Sant Carles Marina van signar l'acte fundacional a les Salines de la Trinitat. El meteoròleg Francesc Mauri ha apadrinat aquesta iniciativa. El clúster està obert a totes les empreses del Delta que s'hi vulguin adherir i buscarà també finançament a Europa per reforçar aquesta economia blava. El gerent d'Infosa, Joan Sucarrats, com a portaveu del clúster, ha apuntat que aquesta agrupació vol reforçar la veu dels empresaris del Delta, que també han col·laborat activament amb les reivindicacions de la taula de consens. Lamenten que les actuacions de les administracions, han dit, són insuficients i curtes per protegir el Delta de l'Ebre i uneixen sinergies per poder fer arribar les reivindicacions del sector empresarial. També es vol fer valer que el sector primari, el turisme i altres activitats econòmiques fan que el Delta sigui com és. Així, el gerent d'Infosa, Joan Sucarrats, com a portaveu del clúster, destacava que un dels objectius és fer valer la feina de les empreses deltaiques i també el valor mediambiental que aporten.
L'objectiu és posar en valor la feina que tots i cadascun que estem sentats a aquesta taula fem en el Delta de l'Ebre. És a dir, posar-se en valor les feines de la gent que fa arròs, les feines de la gent que es dedica al món de la pesca, l'aquicultura, la sal, el turisme, etcètera, etcètera, que al final són els que fan que el Delta que coneguem sigui com és. És a dir, el Delta és com és gràcies a les activitats que fem. Sense elles tindríem un Delta totalment diferent, amb una pèrdua de valors importants pues, significativa. Totes les activitats que avui estem sentats en aquesta taula, ara que es parla molt amb el tema de la recuperació econòmica degut a la pandèmia, que volem anar cap a una economia verda, cap a una economia sostenible, pues, s'ha de dir que totes les activitats que es desenvolupen en el Delta no només són sostenibles, sinó que també són generadores de medi ambient. I gràcies a aquestes activitats pues, podem trobar valors ambientals que disfrutem aquí del Delta, no? Per tant, que aquests valors ambientals van lligats a les nostres activitats. Avui estem a les Salines, que no són res més que un exemple de la resta d'activitats que es duen al Delta de l'Ebre. En el cas de les Salines, és evident que si para la nostra activitat, doncs perderíem espècies molt importants que deixarien de viure en aquest territori.
El naixement d'aquest clúster d'economia blava el passat divendres a les Salines ha estat apadrinat pel meteoròleg Francesc Mauri, qui ha destacat que la humanització ha fet del Delta l'espai que és actualment. Francesc Mauri ha volgut destacar les empreses que són l'ADN, ha dit, d'un espai humanitzat que li aporta valor mediambiental al Delta.
Que hi hagi un grup d'empreses que precisament són l'ADN, són l'essència d'aquest espai humanitzat, però també amb un valor natural únic en el Mediterrani, doncs fa que sigui un, diria jo, moment ideal, precisament per aquesta orientació que finalment Europa amb decisió recol, no? En què les empreses, que al final són una part de l'activitat humana, doncs vegin precisament garantir el futur d'aquesta humanitat per poder continuar fent negoci, però fer-ho d'una manera molt més equilibrada amb el territori, de respecte i, en definitiva, per garantir el futur d'aquest espai que de cap manera es pot perdre.
D'aquesta manera, els col·lectius i entitats econòmiques i empresarials del Delta volen defensar-lo amb veu pròpia. I ho han fet aquest passat divendres signant l'acte fundacional a les Salines de la Trinitat, creant aquest nou clúster d'economia blava del Delta de l'Ebre, reivindicant el paper mediambiental de les empreses.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Departament de Salut va adjudicar el passat divendres la redacció del projecte de construcció del nou consultori mèdic de Jesús. La proposta escollida ha estat la de Carles Oriols Cava. Aquest nou equipament es construirà en un solar municipal cedit per l'Ajuntament i permetrà disposar de més espais i sales assistencials, així com millorar l'accessibilitat per a persones amb alguna discapacitat. La inversió prevista és d'1,5 milió d'euros, dels quals 180.000 euros corresponen al projecte executiu i 200.000 euros per a l'equipament mèdic. El nou consultori de Jesús tindrà 4 sales de consulta mèdica, 4 sales de consulta d'infermeria, una sala polivalent per a extraccions i tractament d'emergència i una aula de grups. L'empresa Adif ha posat ja en servei els nous renovats sistemes de gestió de tràfic ferroviari en el ramal d'ample convencional que uneix les estacions de l'Aldea Amposta i Tortosa. Les actuacions, amb una inversió de 3 milions i mig d'euros, permeten dotar a la línia, per on circulen els combois de la R16 de Rodalies i els serveis de mitjana distància entre València i Barcelona, de sistemes més moderns per gestionar la circulació, així com sistemes de senyalització i comunicacions més fiables. Sobre el paper, segons Adif, tot plegat ha d'ajudar a incrementar els paràmetres de disponibilitat, funcionalitat i eficiència de l'explotació. Les obres han suposat la renovació integral dels sistemes de les estacions de Tortosa i Campredó per d'altres més moderns. D'altra banda, un cop efectuats aquests treballs, Adif preveu iniciar la millora de la infraestructura del mateix tram Tortosa-l'Aldea amb una inversió de 1,3 milions d'euros. Està previst renovar la via amb la instal·lació d'un nou carril al llarg dels més de 13 quilòmetres del ramal i substituir més de 3.000 travesseres. L'Ajuntament de Tortosa torna a implantar la gratuïtat de la primera hora d'estacionament a la zona blava a partir d'avui dilluns 3 de maig. Per beneficiar-se d'aquesta mesura, els conductors hauran de fer servir l'aplicació per a dispositius mòbils Aparca a Tortosa quan estacionin. Es tracta d'una de les mesures del Pla de Reactivació de Tortosa que vol estimular les estades i les compres a la zona comercial de la ciutat per tal d'afavorir la seva reactivació arran de la pandèmia. El descompte s'aplicarà sobre el primer estacionament diari que es faci sempre i quan s'activi des de l'aplicació. El govern municipal calcula que deixarà d'ingressar uns 120.000 euros per la seva posada en marxa. El passat any 2020, aquesta mesura ja va estar vigent durant 6 mesos i el consistori calcula que va beneficiar a un total de 118.221 persones, deixant d'ingressar a les arques municipals uns 59.000 euros. La renda per habitant a Catalunya era de 17.600 euros el passat 2018, una xifra que suposa un creixement del 2,1% en relació amb l'any anterior. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, pràcticament totes les comarques han incrementat la renda per habitant, encapçalades per la Cerdanya amb un 6,6%, el Solsonès amb un 6,2%, l'Aran amb un 5,8% i la comarca del Montsià amb un 5,7%. A l'altre extrem trobem el Ripollès i l'Alta Ribagorça, que són les úniques comarques que han disminuït de renda, concretament el menys 0,7% i menys 1,1% respectivament. Amb la publicació de les dades de l'any 2018, l'IDESCAT amplia el detall de la informació territorial i ofereix les estimacions de la renda pels municipis entre 1.000 i 1.500 habitants. Això suposa oferir nova informació per a un total de 238 municipis. Hi ha un grup de 6 comarques que tenen un nivell de renda inferior al 20% de la mitjana catalana. Són les Garrigues i la comarca de la Terra Alta, amb 14.000 euros per habitant, la comarca del Baix Ebre, amb 13.900 euros, i a la cua, l'Alt Urgell i la Noguera, totes dues amb una renda per habitant de 13.800 euros, i finalment, la comarca del Montsià, amb una renda per habitant de 12.900 euros. Dels 456 municipis estudiats, 338 se situen en una renda per habitant per sota de la mitjana catalana, que és de 17.600 euros, i només 118 estan per sobre d'aquesta mitjana. Especialistes universitaris d'arreu de l'estat espanyol estan estudiant les pintures rupestres de l'abric 4 de l'ermita d'Ulldecona per tal de recuperar-les, determinar els seus problemes de conservació, catalogar-les i posar-les en valor. L'actuació abasta el conjunt més gran i enigmàtic conegut a la Serra de Godall, amb representacions d'estils diferents, naturalista, semiesquemàtic i esquemàtic, en una forquilla cronològica que va dels 9.000 a 4.000 anys. Els treballs, finançats amb 21.000 euros aportats per l'Ajuntament d'Ulldecona i el Ministeri de Cultura, van començar el passat 22 d'abril. Ja s'han efectuat fotogrametries d'objecte proper, escanejats làser d'alta resolució, fotos gigapíxels, escanejats 3D i estudis termogràfics, entre altres accions. Segons ha apuntat el director del Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre, Abrils de l'Ermita, Agustí Bericat, es tracta essencialment d'escanejos en 3D dels abrics i la tècnica fotogràfica Gigapan, amb l'escombratge de milers d'imatges, que permet generar una gigafoto d'altíssima resolució i qualitat.
Això genera una documentació enorme en 3D que ve a suplir la documentació i els calcs que hi havia originals de les pintures, tenint moltíssim més detall, tenint-ho integrat en un 3D, de forma que això te fa recalcular la forma de veure les pintures. Tens una visió molt més extensa, de cara, per exemple, si passés, si vingués, per dir una tonteria, un apocalipsi zombi, o el que sigui, en un futur podríem reconstruir el com era l'abric al dedillo en 3D en la mida que es vulgui. També genera un munt d'informació para que després els investigadors hi puguin treballar. De fet, en aquestes pintures, en aquestes tècniques, ens hem trobat en que genera una informació tan detallada que permet conèixer pintures que no es coneixien. Descobrir i redescobrir pintures, que és el que va passar també a l'abric número 4, en una neteja que ens va fer un dels arqueòlegs.
Així, el director del Centre d'Interpretació de l'Art Rupestre a Abrics de l'Ermita, Agustí Bericat, ha explicat que els resultats publicats en formats impresos i digitals han de servir de base per a futurs projectes de monitorització i objecció de productes digitals d'alta qualitat en el camp de la divulgació i la seva posada en valor.
Permetria, o des d'una web, o de, per exemple, en un projecte d'alta qualitat, poder fer visites virtuals als abrics sense moure's de casa i arribar a veure coses que l'ull humà és impossible de veure. Pots veure fins als microcristalls de calç, pots veure fins als microestratigrafies, pots veure figures que així l'ull humà no veu. I també és una tecnologia que permet després poder adaptar alguna cosa en allò que estem treballant, que és la realitat augmentada, o sigui, recursos digitals per a poder arribar a transmetre moltíssima més informació i poder fer que la visita, no només a nivell científic, sinó a nivell de visita turística, sigui algo més experiencial. També ens dona joc a que aplicar això a la didàctica, que no estava pensat, per exemple, les webs, la web que tenim de jocs, el portal de jocs de la Rupestre, sí, però els repositoris en 3D, o per exemple, les tablets que tenim en realitat augmentada, això ajuda molt a la comprensió, perquè aprens jugant, no? És el concepte de gamificació que fa anys que estem treballant. O sigui, és un projecte, que lo de fotogrametria digital, que en un principi era per conservació preventiva, però hem vist que té un munt de possibilitats més a nivell científic, a nivell de conservació, a nivell d'investigació, a nivell de difusió i a nivell de pedagogia.
El conjunt rupestre de la Serra de Godall, un dels conjunts més complexos i importants de l'art mediterrani peninsular, està catalogat com a bé cultural d'interès nacional per la Generalitat, com a bé d'interès cultural pel govern espanyol i com a patrimoni mundial per la UNESCO.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Dos motoristes van morir en dues sortides de via aquest cap de setmana per causes que encara es desconeixen. La primera víctima és un home de 35 anys i veí de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Segons el Servei Català de Trànsit, aquest diumenge al matí es va localitzar el cos sense vida del motorista al costat de la Nacional 340, al punt quilomètric 228 a l'Ametlla de Mar. El segon accident mortal es va produir aquest diumenge a quarts de 10 del matí a la carretera Nacional 230B, al punt quilomètric 13 a Pinell de Brai, a la comarca de la Terra Alta. Amb aquestes dues víctimes són ja 29 les persones que moren en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. D'aquestes, 13 són motoristes i representen el 44,8% de les morts.
La previsió del temps.
I ara és moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, Javi Soler.
Hola, molt bon dia. Doncs iniciem la setmana amb un temps força més tranquil que no pas la de les darreres jornades. De fet, aquesta setmana es caracteritzarà bàsicament pel domini del sol, això sí, amb alguns intervals de núvols, però amb precipitacions de moment molt restringides cap al que són doncs, àrees de muntanya, bàsicament del Pirineu, que és de fet el que esperem durant aquesta jornada. Avui un cel entre poc i mig ennuvolat, amb algunes nuvolades i que durant la tarda poden donar lloc a algun ruixat cap a punts del Pirineu. En principi, doncs serà ben poca cosa, com a molt entre 1 i 5 litres per metre quadrat és el que podem arribar a recollir al llarg de les properes hores. Però el més destacat també és la temperatura, una temperatura que s'anirà recuperant al llarg de les properes jornades i de fet avui ja són entre la temperatura entre 3 i 4 graus més alta, ja s'assoleixen 20 graus en molts punts del litoral i pel litoral i esperem que, doncs, insistim, al llarg dels propers dies els valors de temperatura vagin pujant gradualment. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Música. el grup Pepet i Marieta van estrenar el passat divendres un segon single avançat del que ha de ser el seu pròxim disc, que no es llançarà fins a l'hivern del 2022. El tema es titula Pure Cocaine i canta a la puresa de l'amor, addictiu i capaç de salvar-te la vida. Es tracta d'una cançó de country jazz a mig camí entre la nostàlgia d'Aaron Neville i la cruesa de Tom Waits, que està cantada en anglès. El single s'ha presentat amb el videoclip d'Eric Artigas. La producció musical ha anat a càrrec de Mario Patiño, de l'Atlàntida Studios, i destaca per les guitarres desesperades i les reminiscències urbanes. La cançó La vacuna i ara Pure Cocaine no seran, però, les últimes sorpreses que el grup prepara abans de presentar aquest nou treball. Però, mentrestant, avui, per a tancar el nostre informatiu, gaudirem d'aquest single avançament de Pepet i Marieta, Pure Cocaine.
When I'm blue and I feel like down, when it's medicine if you're by my side, when I'm tender is the night, you're the one that turns it white, to kiss it all goodbye and let's go high. And I feel as if I have just gone insane, you're the cure for the bruises in my brain, and I feel I'm gonna die. You feel just like pure cocaine. You feel just like pure cocaine. Place for me, but in your arms, you're the sun that fills the darkness. Only you remove the sadness that keeps coming to my dreams and lonely nights. And I feel as if my effort was in vain to remove the silly sadness in my pain. And I think I'm gonna die again. You feel just like pure cocaine. You feel just like pure cocaine. When I feel as if I had just gone insane, you're the cure for the bruises in my brain, and I feel I'm gonna die again. You feel just like pure cocaine. You feel just like pure cocaine. You
ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.